Bon dia, què tal, com esteu? Comencem aquest dimarts 3 d'octubre al Penedès en xarxa. Sí, seguiu amb nosaltres des d'ara fins les 12. Tot allò que soni a través de les 4 emissores tindrà un denominador comú, Alt i Baix Penedès. A Ràdio Vilafranca, dirigint l'orquestra, Toni Olivella i Sílvia Delgado. I aquestes són les veus i els instruments que sonaran en aquesta orquestra. A partir d'ara, d'aquí uns instants, saludem un dels solistes, el Marc Paredes, el nostre home del temps, que ens portarà la previsió meteorològica per aquest inici de setmana. I tot seguit, seran un quart de deu aproximadament, tenim una estrena, una nova secció d'aquesta sisena temporada. Es diu Vinyetes i anirà a càrrec de l'il·lustrador i escriptor Òscar Cerdà. Avui ens estrenem, tot fent una petita introducció a la seva història amb paral·lelismes amb el món del cinema. A 2:15, flash informatiu, són 4-5 minuts dedicats a escoltar què passa a les nostres comarques. I després del flash, a partir de 2:15, roda política. Avui han convocat regidors, responsables de mobilitat o de transport i alcaldes per abordar aquesta qüestió complexa. Mobilitat interna i interurbana. I ho farem amb Miquel Medi Aldea, tinent d'alcalde i regidor d'Espai Públic i Transició Ecològica de l'Ajuntament de Vilafranca, i amb Pere Bernet, alcalde de Sant Sadurní, a la primera part de 2:15 a les 10. A les 10:06, després del butlletí, seguim amb una segona part on comptarem amb l'alcaldessa d'Olèrdola, Fina Mascaró, i amb Marc Palau, tinent d'alcalde de Sant Jaume dels Domenys. I així arribarem a 2:15, segona cita amb l'actualitat penedesenca, el flash informatiu. A 2:15, parlem d'ocupació i de formació, aquesta secció que continua amb nosaltres de caràcter mensual. Avui parlem de formació a mida per a empreses a càrrec del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca. La temporada passada vam comentar una primera iniciativa, un primer projecte, i aquesta temporada continuen en un altre ram, ara en plaques solars. Tindrem amb nosaltres, per fer-nos 5 cèntims del projecte, Biel Sanabra, coordinador de l'Oficina Municipal de Treball, Sebastián Ibáñez, ex-participant en la formació a mida de la temporada passada i actual treballador d'Ixta, i Jaume Ill, gerent de l'empresa vilafranquina Instatec. Obrirem la tercera hora amb el Català al carrer, amb la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, i la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Hi haurà concurs, aquesta versió radiofònica del Paraulògic, i regalarem La llegenda del llop blanc de la llacuna, un conte infantil. A 2:15, tercera cita amb l'actualitat per anar tancant el magazín, sabent què passa aquestes últimes hores del matí als nostres municipis. I a continuació, les pantalles i les fake news amb les quals tancarem aquest dimarts.
El temps.
Seguim en calor, potser no tanta. Com evolucionarà la setmana? Doncs les claus de la previsió meteorològica les té el Marc Paredes. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs aquest cap de setmana hem entrat al mes d'octubre i ho hem fet amb valors gens propis per l'època de l'any, i és que res fa pensar que ja estiguem a la tardor, perquè hem tingut un cap de setmana de sol i de molta calor. Finalment no hem tingut temperatures rècords, si més no al Penedès. Sí que s'han donat aquests valors excepcionals a les comarques de l'interior i del Pla de Lleida, però en qualsevol cas al Penedès sembla que hem estat una mica l'excepció, ja que, contra més a la costa ens desplaçàvem, doncs les temperatures quedaven una miqueta més frenades. En qualsevol cas, avui hem començat el dimarts amb sol, onança, també calor, però amb alguns núvols que sobretot han afectat o estan afectant aquesta meitat sud del Penedès, sobretot a la comarca del Garraf, però a mesura que avancin les hores sembla que aquests núvols hauran d'anar minvant, si bé de cara al vespre podrien aparèixer més nuvolades, que serien núvols alts i prims, que tampoc deixarien cap més conseqüència, i seguiríem amb aquesta dinàmica de sol, de calor i de temperatures altes, és a dir, continuarem amb aquest ambient calorós i d'estiu. Pel que fa demà al matí, podríem ja tenir algunes novetats, ja que la temperatura mínima doncs podria baixar un palet, tot i que serà força alta, per tant no farà fresca ni molt menys durant les matinades, però podrien començar amb alguns bancs de boira o boirina, sobretot en les comarques costaneres, especialment al Garraf i al Baix Penedès. Si apareixen aquestes boirines, doncs farà que les temperatures quedin més frenades. Ara bé, un cop doncs surti el sol, aquestes boirines desapareixeran ràpidament i la temperatura pujarà de manera destacable. Per tant, de cara a la tarda i al migdia, tornarem a repetir aquesta mateixa dinàmica, de sol, calor, amb alguns núvols, això sí, alts i prims també, que no deixaran cap més conseqüència a l'extrem sud del Penedès, però en qualsevol cas el temps estarà marcat per l'estabilitat, per aquesta bonança i unes temperatures que han baixat una miqueta respecte al cap de setmana i ho seguirem fent durant tota aquesta setmana, però en qualsevol cas continuen sent molt altes, i és que tenim valors entre 5 i 6 graus per sobre dels que tocaria per l'època d'any. Per tant, doncs, continuem amb aquesta dinàmica monòtona que sembla que ens acompanyarà durant força dies.
I encara estrenat l'octubre, continuem presentant seccions, novetats que estrenem aquesta temporada. És el cas de la que ens acompanyarà durant els propers minuts. Es titula Vinyetes i és una secció on mensualment parlarem del món del còmic. Anem a presentar-la a Ràdio Sant Sadurní, on ens espera l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs. Com bé dius, continuem presentant seccions. Ens mancava el programa una secció de còmic i aquesta temporada la tindrem, per això el que ens acompanya aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní és l'il·lustrador i escriptor sadurninenc Òscar Sardà, que ens anirà acompanyant mensualment per parlar del món del còmic. Molt bon dia, Òscar, com estem?
Molt bon dia, molt bé, molt bé. Molt content d'inaugurar avui aquesta sessió dedicada a aquest món tan apassionant que és el còmic, que de fet forma part de la meva formació, no? És a dir, si sóc il·lustrador o dibuixant és perquè el còmic sempre m'ha fascinat.
Ara ho dèiem, ens faltava una secció de còmic aquí al Penedès en xarxa, i què millor que aprofitar el talent local que tenim aquí a Sant Sadurní per parlar de còmic una vegada al mes i perquè ens vagis introduint en aquest apassionant món.
Fantàstic, és el que miraré de fer i ho aniré fent parlant dels que han sigut els meus ídols i que en cert modo formen part d'aquesta història del còmic i de la seva evolució al llarg dels anys. Avui, si us sembla, faré una petita introducció d'un tema que m'interessa molt, que és el còmic i les seves analogies amb un altre, per mi, amb l'art total, que és el cinema. Vull dir que començarem la sessió amb aquesta introducció una miqueta que parla de la història del còmic, i després, si us sembla, doncs, mensualment anirem parlant d'aquests grans fenòmens que per mi han estat, i que continuen vigents, aquests mestres del còmic, que ens ajudaran a entendre aquest desenvolupament de la història del mateix, del còmic.
Farem un viatge pel món del còmic. Avui farem aquesta petita introducció, aquesta pinzellada a la història del còmic. Som-hi!
Doncs vinga, si us sembla. De fet, encara que per trobar els orígens del còmic, o no obert, com també s'ha dit o se'l coneix, ens hauríem de remuntar als jeroglífics egipcis, a les pintures de les coves d'Altamira, o per què no a les auques mitjavals, al recitat d'Espal Joglar de Torn. El cert és que el còmic, tal com el coneixem avui en dia, neix a la premsa europea nord-americana a finals del segle XIX. i ho fa en forma de tira humorística o de planxa setmanal. És a dir, planxes com es denominava o com es denomina una tira de còmic o una pàgina de còmic. Normalment a diari es feia una tira d'un acudit en format horitzontal i al cap de setmana aquesta tira passava a ser un format vertical que també en forma d'acudit pues, explicava pues, coses de l'actualitat del moment, no? De la societat en aquell moment americana o europea. Aleshores, entre finals del segle XIX i principis del XX, el còmic ja passa de la narrativa quasi silent a la narrativa, diguem-ne, sonora. I com ho fa? Amb la incorporació d'un recurs propi del còmic, que és el balloon, en anglès, en català l'anomenada bafarada. Són bafarades de text integrades a la vinyeta que la dinamitzaran a partir d'aleshores i el dotaran d'una major complexitat narrativa i, per descomptat, d'una millor comprensió al lector. Val a dir que primer les bafarades no sortien de la boca o de la ment del personatge, sinó que acompanyaven la imatge. Una miqueta com passava amb el cine mut. És a dir, el cine mut teníem la imatge i de cop i volta apareixien uns cartells que ens explicaven una miqueta la trama perquè l'espectador pogués seguir-la millor, no? En aquest sentit, la primera aparició d'un suplement de còmic a tot color i amb els balloons o les bafarades apareix a la premsa nord-americana a finals del 1893. És a dir, estem parlant de finals, com us deia, del segle XIX. Fa un parell de segles, vaja. Un dels primers cartoons i personatge fonamental als inicis del còmic és en Yellow Kid. Era un divertit trapella nen, un nen d'origen mig irlandès, mig oriental, dels suburbis, que a més portava escrites a la seva camisa de dormir unes frases segons evolucionava la història. És a dir, eren com una declaració d'intencions i a la samarreta anava canviant el text que, amb el que ella ens explicava coses, no? Una manera d'introduir aquesta narrativa sense la bafarada de text, com us deia. Podria ser els antecedents dels estampats que coneixem avui en dia, de caire més o menys reivindicatiu publicitari, és a dir, el famós teixit o la samarreta que porta pues, una mena de reivindicació, no? O el que parlàvem, o purament una acció publicitària. Aquesta incorporació del diàleg dins la vinyeta presenta, com us comentava, una de les primeres analogies entre el còmic i el cine, o el setè art. Aquest sí que ja té més... està més considerat. El còmic sempre ha estat una miqueta menys tingut i fins fa poc inclús no es considerava ni un art. Ara ja li diuen el nou art, però per mi és fonamental el còmic, com us deia. Els dos arts són seqüencials des del punt de vista narratiu i, com veurem, tenen molt en comú. El cine en els seus principis era silent, a poc van evolucionant fins a la incorporació del so a la primera pel·lícula sonora, que es va dir El cantó de jazz, que la va produir Warner Bros. La pel·lícula pràcticament era silent, però els números musicals van incorporar la pista de so. Aleshores, les càmeres eren enormes i tenien que estar isolades. Era un gran problema gravar el so, però sí que és veritat això que us comentava, no? Que pràcticament s'incorpora el so al cinema quan s'incorporen les bafarades narratives amb el còmic. Com us deia abans, uns cartells de diàlegs ajudaven a l'espectador a entendre millor la trama. I una banda de música tocava en viu a dins de la sala de cine. Aleshores eren quasi teatres, no? Però era divertit el tema perquè havia una banda amb àudio en directe que animava la projecció del cine. Més analogies entre dos arts. Encara que hi ha qui considera el còmic com un subart, ara sabem que la seva importància dins la cultura popular des del seu naixement ha estat molt important. Sobretot per la seva capacitat d'engrassar els més joves i no tan joves a llegir. Ja s'ha guanyat per mi la categoria d'art. És ben cert que el cinema és l'art total, perquè és la suma perfecta d'imatge, narrativa, música, en definitiva d'emocions. El cinema les aglutina totes d'una forma molt potent i arriba d'una forma també molt més còmoda. És a dir, l'espectador se sent a veure i li van sorgint imatges amb efectes sonors, amb diàlegs entre els personatges. Per tant, la imaginació de l'espectador que en el cas d'una novel·la s'ha d'imaginar aquell context, aquell decorat, amb cinema se li dona mastegat, per descomptat. I és per això que per mi també és, bueno, l'art total. Jo, de fet, també sóc un cinèfil incombustible, que es diria, eh? Comiquer i cinèfil incombustible, en defineixo. Però, vaja, m'interessa molt que l'oient, doncs, encara que possiblement ja ho ha deduït, vegi molt aquestes analogies entre els dos arts. Aleshores, més analogies d'aquests dos arts, no? Els dos utilitzen planos per explicar l'acció. En el cinema, una seqüència pot estar dividida en diversos planos en funció de la durada d'aquesta. El mateix passa amb còmic. Però aquí hem de fer una primera consideració. L'espectador a la sala fosca només veu un plano seguit d'un altre. Això pot fer o pot produir a vegades que en un primer visionat una pèrdua del fil narratiu per una distracció, perquè està menjant crispetes, que no ho hauria de fer si està pendent de la pel·lícula, però vaja. Aleshores, una petita distracció pot fer que d'un plano a l'altre perdis el fil argumental de la pel·lícula, si estàs mínimament distret. En canvi, amb el còmic, la seqüència la veu sencera dins de la pàgina, dins de la planxa de còmic que tens davant, estigui distribuïda com ho estigui. És a dir, el lector, el que ja és el còmic, té en tot moment un control visual més exhaustiu de lo que li estan explicant, que de fet això és un producte del talent dels guionistes, també, que ara en parlarem, que composen els planos i que li han marcat amb el dibuixant aquest ordre, no? Aleshores, el lector, senzillament, tirant la vista enrere, pot tornar a connectar amb la trama. Avui ara em diràs, bueno, amb el cinema ara pots agafar un DVD o una de les plataformes i tirar enrere. Però us recordo que fins fa pocs anys l'espectador, per tornar a visionar la pel·lícula, tenia que anar a les sales de reestrena per tornar-la a veure, és a dir, per tornar a gaudir d'aquella pel·lícula i lligar algunes coses que se li haguessin quedat al tinter. Per tant, aquest avantatge del còmic sobre el cinema seria un dels valors afegits que formen part de la seva pròpia naturalesa, és a dir, tenim una mena de quadre dividit en vinyetes que ens permeten seguir aquest fil argumental. Pel que fa als plans que componen la pel·lícula o la planxa de còmic, també són els mateixos. El pla general o panoràmic, pla mitjà, primer pla, macro, és un primer pla tancadíssim. Per exemple, ara em ve a la memòria el primer pla de l'ull de psicosis, no?
Sí.
Quan el Norman Bates està mirant a la seva víctima a través d'un forat a darrere d'un quadre. El pla americà, que el pla americà és un pla que està tallat per sota de genolls i que ens permet amb un mateix enquadre col·locar diversos personatges. Val? Pensem primer de tot que les primeres pel·lis de Méliès eren pràcticament pla fixa, com si estiguessin filmant un escenari teatral. És quan s'incorpora el muntatge cinematogràfic que la comprensió del cine, bueno, avança exponencialment molt, no? Perquè tot aquest encadenat de planos, de primers, mitjos, de contraplanos, ens ajuda amb aquesta narrativa tan genial que té el cinema. Aleshores, el so del cinema, com bé es va veure reemplaçat en les vinyetes per les bafarades de test, com us deia, són essencials per a la narrativa. Poden ser de tres maneres. Ja les coneixeu, però vaja, per als més menuts. Una primera, modus de veu narrativa en tercera persona, que sol ser un requadre introductori, sobretot al principi de l'aventura del còmic, però que també es pot posar a moltes vinyetes. L'altra és la bafarada de veu, que surt de la boca del personatge. Aquí és molt important que el guionista i el dibuixant estiguin d'acord perquè l'ordre de les bafarades no interfereixi i quedi clar. És a dir, d'esquerra a dreta i, per descomptat, que el lector mai perdi el fil de qui parla primer i qui parla segon. Un altre tema, patrimoni purament del còmic, les bafarades de text. I l'altre és la bafarada de pensament, que és aquella mena de núvol que surt del cap de la persona, que no té per què expressar o no té per què ser només escrita, sinó que pot expressar un estat d'ànim, no? Em ve a la memòria, per exemple, doncs el personatge que està emboirinat perquè té un mal dia i té un núvol negre. O les bafarades de text del Capitán Haddock de Tintín, que hi ha calaveres, hi ha pecs. És a dir, que les bafarades de pensament, una vegada més un recurs formidable del còmic, tenen aquesta doble vessant de que poden ser textuals o poden expressar emocions. Cert és que a vegades el cine o la televisió, com a la sèrie Batman, va utilitzar les bafarades i les onomatopeies també. De cop i volta a la pantalla apareixia un bang o un boom, no?, que seria un dels altres recursos dels que parlarem ara, que són aquestes, les onomatopeies. En quant a recursos també del còmic, pròpiament del còmic, hi han les línies cinètiques. Així com en cinema, l'espectador veu el moviment, veu la direcció amb la que va un personatge. En còmic ens servim d'unes línies cinètiques que ens serveixen per dotar amb els personatges de moviment, objectes, vehicles. Unes gotes al voltant de la cara d'un personatge ens poden expressar diverses emocions. Calor, nervis, alegria. I també els signes d'interrogació o admiració ens ajuden o recolzen aquest estat d'ànim dels personatges. I, per tant, el còmic, com queda clar, té uns recursos que li són propis i que equilibren la balança del germà gran, que és el cinema, que probablement seria l'evolució del còmic, no? Per acabar, dir-vos que per mi el còmic és un vehicle fantàstic per començar a incentivar la lectura de la mainada dels més petits i, de fet, ha evolucionat a la forma de la novel·la gràfica, que també posa a disposició dels més joves adaptacions de clàssics literaris o un tipus de format narratiu una miqueta més d'adult. Però el que és en si la distribució per vinyetes és molt similar a la del còmic convencional, d'acord? En fi, espero amb aquesta introducció haver-us esperonat per seguir aquesta secció de còmic que anirem fent aquí a Ràdio Sant Sadurné.
I tant, seguirem amb aquesta secció, no ens la perdrem mensualment. I res, un apunt, ara comentaves, no? Al final tots nosaltres, segurament els primers llibres que recordem haver llegit a la nostra vida eren còmics. I al final donar aquest valor que tenen com a primer element, primera presa de contacte amb el món de la literatura.
Absolutament. I passa una cosa, el còmic és molt lúdic, no? Perquè aquest primer infant, la nena que veu primer un còmic, està veient imatge i text i està gaudint també d'una narrativa normalment. Els còmics estan molt, molt pensats, normalment formen part del còmic, el guionista i el dibuixant, i si comença un infant a llegir còmic, és molt fàcil que després s'enganxi a la literatura primer infantil-juvenil i després ja pugui, com tu deies, passar doncs, a lectures de més profunditat, no? D'adult, en definitiva. Jo, de fet, és el que us comentava al principi, la meva formació passa ineludiblement pel còmic. Pel còmic.
Doncs anirem parlant durant aquests mesos de còmics mensualment. Anirem descobrint aquests còmics imperdibles de la seva història. Òscar, un plaer tenir-te avui al Penedès en xarxa i fins al mes vinent.
Absolutament un plaer per mi també. Una abraçada a tots els oients.
L'Òscar Cerdà s'incorpora a l'equip del Penedès en xarxa i a inicis de mes, ara serà al novembre, tornarà a les ones. De seguida arriba el primer flash informatiu, el de 9:45, i a continuació, al cap de 5 minuts justets, obrim la roda política, avui per abordar un meló, mobilitat i transport.
Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Fem un repàs a l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Calafell colidera un nou pla d'acció d'ocupació comarcal que beneficiarà un centenar de persones. L'àrea d'ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès ha presentat un nou pla d'ocupació comarcal que durà a terme de forma conjunta amb els ajuntaments de Calafell i del Vendrell i beneficiarà un centenar de persones. Es tracta d'innovadors i experimentals, un programa de projectes, és a dir, una iniciativa general que té diverses parts subordinades, cadascuna de les quals és liderada per una de les institucions participants. El programa va dirigit a persones en situació de cerca de feina. L'objectiu és trobar persones interessades en formar-se en els llocs de treball en els quals hi ha demanda a la comarca. Per aconseguir-ho, es realitzaran accions per millorar l'ocupació i fomentar el treball conjunt per millorar el desenvolupament econòmic de la comarca del Baix Penedès. El programa està subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i comptarà amb el suport dels gremis professionals comarcals. La Llar Municipal d'Infants del Parquet i l'Enològica de Vilafranca compartiran energia fotovoltaica. L'alcalde de Vilafranca iniciava ahir el seu projecte d'alcaldia de proximitat amb una visita al barri de La Girada. Francisco Romero ha presentat, coincidint amb l'inici de les visites, el projecte de comunitat energètica que es vol implantar arran de la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de la Llar d'Infants del Parquet aquest estiu. En total, la potència instal·lada a l'equipament és de 40 watts i les plaques produeixen energia que serà consumida en un 60% per l'edifici de la Llar d'Infants. L'equipament escolar formarà part d'una comunitat energètica pionera en l'àmbit municipal. Es connectarà, doncs, amb altres equipaments, amb altres usos i diferents perfils de consum. En aquest cas, es tracta de l'edifici de l'Enològica, un equipament amb un gran consum energètic, però que no disposa d'una coberta tan extensa com la de la Llar d'Infants al Parquet. El jurat del Premi Celler de Lletres 2023 ja té obra guanyadora. El passat dijous es va reunir el jurat del Premi Celler de Lletres 2023, que ja ha escollit el guanyador de la novena edició del Premi, especialitzat en ficció en català de temàtica vitivinícola i organitzat per l'Ajuntament de Sant Sadurní. El lliurament es durà a terme el dimecres 25 d'octubre a les 7 de la tarda a la sala d'actes de la biblioteca i està obert al públic. Tal com esmenten les bases, el premi consisteix en l'edició de l'obra guanyadora, amb qui l'autor o autora signarà el corresponent contracte d'edició. Aquesta obra es publicarà a principis del 2024 i se'n farà una presentació a la mateixa biblioteca. Així mateix, l'autor o autora rebrà una dotació econòmica de 500 euros, 25 exemplars del llibre editat i un petit lot de productes de la població. I acabem explicant-vos que aquesta setmana l'Escola de Puntaires d'Olèrdola comença el seu 29è curs d'activitat. Tal com confirmava la professora de l'escola, Enriqueta Mata, per aquest curs no hi ha novetats. Es mantenen els dos grups al municipi, un els dimecres al Centre Cívic La Xarxa de Moja i l'altre els dijous al Centre Cívic Gatzara de Sant Pere Molanta. Els dos grups, l'horari és de 3:45 a les 6 de la tarda. Al grup de Moja hi ha una nova inscripció i aquest curs es comptarà amb 8 alumnes. El grup de Sant Pere Molanta, les inscrites són 6. Enriqueta Mata recordava que en els darrers anys s'ha registrat una tendència a la baixa en la xifra de persones inscrites. En el cas de Moja, s'havia arribat a comptar amb fins a 3 grups en funcionament. Un altre dels centres d'activitat de l'Escola de Puntaires és la participació en trobades de puntaires. La pandèmia ha passat factura i ara escoles com les d'Olèrdola no reben tantes invitacions.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 10:15.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
És dimarts i cada 15 dies hi ha Roda Política, on avui volem parlar de mobilitat i transport, una àrea que és força complexa, ja que tot sovint les competències no són dels ajuntaments, sinó d'altres administracions. Avui en aquesta Roda Política volem conèixer quines són les problemàtiques amb les que es troben i com ho gestionen diferents municipis del Penedès. Des de Ràdio Vilafranca parlem de mobilitat amb el regidor d'Espai Públic i Transició Ecològica de l'Ajuntament de la capital de l'Alt Penedès, Miquel Medialdea. Bon dia.
Hola, bon dia.
Miquel Medialdea s'estrena en aquesta matèria, amb aquesta cartera. Què tal va després d'aquests primers 100 dies?
Home, la veritat és que encara posant-nos al dia, no? Perquè hi havia molts temes sobre la taula, moltes urgències, i tinc la sensació que encara estic atenent les urgències i encara no m'hi he pogut posar amb el fons del que seria la regidoria en si.
Comencem parlant de mobilitat interna. A més, venim de la Setmana de la Mobilitat Sostenible, que s'ha reivindicat aquesta sostenibilitat i s'han fet accions. Quines són les prioritats de mobilitat interna dins de Vilafranca per al nou equip de govern?
Home, jo crec que la prioritat clau és desenvolupar el pla local de mobilitat que es va aprovar just l'anterior mandat. Llavors va ser un pla que es va aprovar per unanimitat i, per tant, el que correspondria és desenvolupar-ho amb les diferents actuacions que fem. Dit això, Vilafranca tenim la sort que és una ciutat compacta. Quan venen gent de fora a visitar el municipi i ens diuen que és una ciutat, doncs, que a peu gairebé hi pots anar a tot arreu, òbviament, si no tens algun problema de mobilitat personal. I llavors, aquí els reptes és, òbviament, que aquesta mobilitat, doncs, que sigui el màxim a peu, que sempre diem que és la més sostenible. Si no és a peu, doncs, que pugui ser amb algun mitjà, doncs, si pot ser elèctric. I també reforcem el que és el bus interurbà, el bus urbà, doncs, per aquells desplaçaments, doncs, que hi hagi persones que necessiten una major comoditat. I llavors hi ha dues línies actualment de bus urbà a Vilafranca i, a més, hi ha el bus a demanda, no? Que és l'oportunitat perquè algú, doncs, pugui demanar el bus, sobretot els dies que no surt, i, doncs, entre les diferents actuacions, doncs, que cada vegada tinguem una mobilitat més sostenible dintre la nostra vila.
Uns busos, aquests dos busos urbans, que han estrenat app, no? Més eines perquè se'n pugui treure més suc.
Correcte. Al final, sempre el que hem de facilitar al ciutadà és que en faci ús, no? Ja que hi ha una despesa important pel fet de tenir aquests busos al carrer, doncs que donin el màxim de servei al ciutadà. Llavors, dintre d'aquesta app, a part de facilitar aquesta demanda del bus a demanda, que ja es podia fer per altres canals i simplement hem afegit un de nou, jo crec que una funcionalitat que trobo molt interessant és que aquesta app et diu, dintre del recorregut regular d'aquestes dues línies del bus, en quin lloc es troba el bus en aquell moment i quan trigarà a arribar a la teva parada. Aquesta informació, doncs, sempre és útil per, bueno, per dir, ostres, doncs miro si el bus passarà d'hora. Ah, doncs mira, sí, en 5 minuts passa. Doncs mira, agafo el bus en lloc d'agafar el cotxe per anar l'equipament que sigui, l'hospital, l'auditori, on sigui. I llavors al final és donar més informació, més eines al ciutadà, doncs, perquè faci ús d'aquesta mobilitat compartida que ens interessa que les faci servir.
Els clients, els usuaris dels busos, són majoritàriament gent gran o amb dificultats de mobilitat?
Jo diria que majoritàriament gent gran, però no només es dirigeix a un públic de gent gran, sinó també a un públic jove, doncs, que vulguin a l'institut o altres tipus de públic. Al final, el servei de bus urbà ha de donar servei a tota la ciutadania. Ara, per el que dèiem, per la configuració de Vilafranca, aquesta ciutat compacta, doncs segurament hi haurà molta gent que potser dirà vaig abans de peu, depèn del tipus de recorregut que agafo el bus. Ara, depèn quin recorregut hagi de fer, doncs està bé que pugui donar servei a tota la ciutadania. De fet, l'app, una de les coses que es va fer abans de treure-la en públic, que la gent se la pogués descarregar, és fer una prova, sobretot en gent gran, per veure la usabilitat d'aquesta app, no? Si els era fàcil d'utilitzar o no, perquè som conscients que és un públic prioritari pel servei de bus urbà.
Tornant al pla de mobilitat urbana i sostenible que ens deia que toca desplegar-lo després que aconseguís la unanimitat en la seva aprovació, inclou actuacions com seguir construint carrils bici, ampliar l'illa de vianants?
Sí, sí, inclou tot aquest tipus d'actuacions, d'ampliar l'illa de vianants, però no només el que és l'illa de vianants del centre, sinó que hi hagin aquests corredors per Vilafranca, alguns carrers que ja són corredors, on hi hagin unes voreres amples, on puguin haver espais d'ombra, incrementar el carril bici. El carril bici és una realitat cap als municipis veïns. Pots anar a Olèrdola, a Moja, en carril bici, pots anar a les Cabanyes, pots anar als Monjos. La idea és continuar connectant amb els pobles de la comarca. On ho tenim més difícil és a nivell intern. Fa molt de temps que a nivell de Vilafranca pues, hi ha carrils que no hi ha circuits complets, però hi ha una pròpia dificultat de la dimensió, de l'amplada dels carrers de Vilafranca, que a vegades es fa difícil encabir-hi de forma segregada un carril bici. Aquí s'han provat moltes coses, zones 30 i altres, però de moment no s'ha trobat amb la clau. Però la idea és apostar per la mobilitat en bicicleta com una mobilitat més dintre aquest pla de mobilitat.
I anem al transport interurbà. Anar de Vilafranca a Barcelona fa temps que és un mal son, i el Miquel Medialdia ho sap de primera mà, tant en tren com en bus. L'Ajuntament ha fet pressió a la Generalitat perquè la concessionària d'aquest servei, Montbus, posi més autocars en hores punta. Els usuaris s'han unit, han fet accions reivindicatives, han creat un grup de WhatsApp on hi ha més de 700 persones. En quin punt ens trobem?
Bé, com dèiem al principi, quan em preguntava si després dels 100 dies pues ja estava al dia de tot, aquesta és una de les urgències que n'érem conscients que tocaria emprendre, i ja per això, com ja vam comentar el juliol, ja vam fer una primera reunió amb Direcció General de Transports per saber quina era la situació actual, i prevèiem que al setembre, quan els estudiants tornessin a anar cap a la universitat, segurament tornaríem a tenir problemes, si quina previsió tenien ells, perquè al final, com molt bé has dit, això és una concessió que fa Direcció General de Transports, que fa la Generalitat, amb una empresa concessionària, en aquest cas Montbus, i si hi ha preveien accions o no. En aquella reunió també vam aprofitar per parlar d'altres coses. La Generalitat ara també té competències a nivell de tren, per veure exactament com les estava exercint, què és el que podíem parlar amb ells o no, però de seguida ens van enfocar molt el tema del bus. I llavors, bueno, després d'aquesta reunió, vam quedar que era necessari una segona reunió per parlar específicament del bus i del bus a Barcelona, que ens preocupava, perquè en aquesta primera reunió també ens parlaven de la millora del bus cap a Vilanova, que ampliaven alguns horaris, que ens sembla molt bé, però la nostra preocupació, sobretot per grups de persones que es desplacen, és cap a Barcelona. Aquesta reunió, pel meu gust, va ser un pelet tard, però la vam tenir, si no recordo malament, el 18 de setembre, i la sorpresa és que ells els havia sorprès una mica el caos o el gran volum de viatgers que s'havia desplaçat cap al bus. Per nosaltres era una cosa que teníem clara, però clar, no teníem els números concrets, perquè la concessió és d'ells, i ens va sorprendre que els hi sorprengués. Ells sempre ens han dit que el bus és un servei complementari de mobilitat cap a Barcelona respecte al tren, que és el que té capacitat d'absorbir major volum de viatgers, però nosaltres ja els hi vam dir al juliol i els hi vam repetir al setembre que actualment el que és la línia de tren està impactada per una sèrie d'obres que la durada no és curta, al contrari, el proper any, els propers 2 anys, els propers 3 anys, els propers 4 anys, en principi està previst que continuïn havent-hi obres amb aquesta línia que tindran impacte amb el que és la normalitat del servei, i que, per tant, no podem estar parlant actualment d'un servei complementari, sinó que ha de ser fins i tot un servei principal cap a Barcelona. Aquí, òbviament, hi ha una concessió feta de fa molts anys que s'ha de veure quin marge dona, i això és el que demanem nosaltres a Direcció General de Transport, que dintre el marge que doni aquesta concessió, de poder reforçar al màxim el servei de bus de Vilafranca cap a Barcelona. Aquí ells ens van fer una proposta de reforç que nosaltres vam... hi ha una nota de premsa feta des de l'alcaldia, vam trobar clarament insuficient perquè no solucionava el problema. A més, només es parlava d'un reforç, un únic, de Vilafranca cap a Barcelona. No eren conscients de la problemàtica també de Barcelona cap a Vilafranca, de les persones que es queden a Diagonal veient com el bus passa per davant i no para. I també els dèiem, i de Barcelona a Vilafranca què fareu? I llavors, al final, el compromís que vam aconseguir és que en uns 15 dies Direcció General de Transports oferiria un pla global de millora, que veurem exactament aquest pla global de millora, doncs aquests aspectes que els hem demanat i altres de l'estat dels busos que ens han fet arribar queixes als ciutadans, què és el que incorporen, el que no incorporen i quin calendari posen sobre la taula. Estem a l'expectativa de veure si ens venen a presentar aquest pla global de millora que els demanàvem i quin és l'abast real d'aquest pla. Llavors, nosaltres estem fent ara unes inspeccions diàries a l'estació de bus de Vilafranca, ens ho va demanar Direcció General de Transports, i els estem enviant els números de les persones que no poden pujar al bus cada dia perquè es tinguin constància de les deficiències que hi ha actualment amb el servei, i com a contrapart nosaltres hi vam dir que a nivell de Vilafranca ja fèiem aquesta inspecció i assumíem el cost l'Ajuntament de Vilafranca, però que a nivell de Barcelona ells també havien de comprovar totes les persones que s'estan quedant a terra diagonal. Llavors, hem de veure, què és el que ens presenten. Estem expectant, sé que l'alcalde ha estat en contacte directe amb el director general de Transports, el senyor Martori, i que s'ha compromès en breu a fer arribar aquesta proposta. Tan aviat la tinguem, podrem fer una valoració de si va en la bona línia o no, quin calendari posa. Nosaltres ens hem ofert amb diferents solucions que ens han dit que no s'ajustaven al contracte vigent. Bueno, doncs veure quines solucions ofereixen ells.
Doncs està clar que al llarg d'aquestes properes setmanes tornarem a parlar amb el regidor d'Espai Públic i Transició Ecològica, Miquel Medialdea. Moltes gràcies per participar avui al Penedès en xarxa i fins ben aviat, pendents d'aquest pla de millora.
Moltes gràcies a vosaltres i a disposar.
I anem a buscar la segona veu, la segona experiència d'aquesta roda política als estudis de Domenys Ràdio, amb la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs, efectivament, ara parlem amb el regidor de mobilitat, de transport, el tinent d'alcalde d'aquí de Domenys, de Sant Jaume dels Domenys, que ja el tenim aquí. Molt bon dia, Marc. Com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé.
Bé, un tema complex, el de mobilitat i transport, perquè fins a on teniu competències des de l'Ajuntament?
Bé, tenim competències dintre de carrers municipals i vies interurbanes, el que passa que quan són carreteres de la Generalitat o Diputació, doncs els temes pertoquen a ells doncs, fer les gestions i hem de doncs, arribar a acords per poder aconseguir doncs, millores en la mobilitat entre nuclis o travesseres que ens passen pel nostre municipi.
De fet, fa un any, si no recordo malament, vau fer un pla de mobilitat, no? per aquí, pel municipi.
Correcte, vam fer el que es diu NEMUS, un estudi de mobilitat urbana i sostenible, que no és obligat per un municipi de les nostres característiques, però sí que creiem doncs, un element important per tal de que és una eina que té una durada de 6 anys en el qual s'han d'anar implementant certes mesures per tal de millorar la mobilitat i la convivència no?, entre vehicles i persones o les dues coses combinades, i és una eina doncs, que creiem que ha sigut important, aprovada per majoria i que a poc doncs, l'anem implementant.
Quines són les fites més importants que teniu en base a aquest pla?
Bé, hi ha des de la reordenació de carrers i sentits per tal de fer una millor mobilitat, crear eixamples, que és el que es diu, i també doncs, crear itineraris escolars segurs per tal de, doncs, que els nens puguin anar més sols o més autònoms a l'escola, i també vies ciclables entre nuclis, que tenim doncs, 8 nuclis de població separats, i el que volem doncs, és crear una xarxa ciclable i peatonal per tal de poder unir aquests nuclis de forma segura.
Pel que fa a la mobilitat més pura i dura, el que entén la gent, sempre parlaríem d'autobusos, aquí el tren no arriba, i clar, el fet d'agafar un autobús aquí en municipis tan petits resulta força complex.
Sí, és una part potser que estem més adreçats, per dir-ho manera, no és competència nostra, però sí, les línies doncs, que comuniquen a Sant Jaume, a la resta de pobles, ciutats, doncs és poc fluid i realment és una queixa que tenim de molts usuaris que no tenen vehicle i que a poc doncs, suposo que aquesta taula de mobilitat del Penedès ha de donar els seus fruits i en algun moment o altre doncs, crear una millor línia de transport entre municipis i comarca, etc.
Clar, tu comentaves que de fet no hi ha competències, que esteu treballant per tal de millorar aquesta freqüència. No sé si des del Consell Comarcal es podria també intentar ajudar en aquest sentit.
Bé, el Consell Comarcal, al fi i al cap, és un ens finalista, no? Vull dir, tampoc té recursos propis per poder dedicar a noves inversions, no pot fer inversions d'aquest tipus. El que sí que pot doncs, és treballar amb aquesta taula de mobilitat per tal d'aconseguir acords amb millores de línies, millores de freqüència, ampliació, etc., que pugui millorar doncs, aquesta mobilitat i que crec que sí que tard o d'hora veurem avenços en aquest sentit.
Hi ha municipis petits que tenen disponible aquest servei de taxi. És el cas que el tingui Sant Jaume o es pot arribar a mirar?
Sí, Sant Jaume té un servei de taxi municipal en el qual, doncs, amb un preu reduït, et pots moure per tots els nuclis de la població. És un taxi a demanda en el qual, doncs, està en part subvencionat per l'Ajuntament. I el que fem, doncs, és incentivar-lo, no?, per anar a comprar, per anar al metge, i el mateix taxi, doncs, et pot portar a Vendrell amb un preu ja estipulat per la tarifa, però sí, hi ha un taxi intramunicipal que és un servei, doncs, privat que nosaltres, doncs, oferim a la població amb un preu reduït per moure's pel municipi.
I la gent l'utilitza o no?
Sí, hi ha forces usuaris, tampoc estem parlant de gran quantitat, però sí, certs usuaris de gent gran, sobretot, que l'utilitza per anar, doncs, al CAP, per anar a comprar, i bueno, els que en fan ús, doncs, estan contents i creiem, doncs, que és un servei que hem de mantenir.
Uh-huh. Un altre dels temes que va sortir des que es va posar en marxa, bueno, que la gent, sobretot els joves, agafaven aquests patinets elèctrics, no sé com ho veieu vosaltres des de l'Ajuntament, perquè jo els trobo superperillosos i no sé si es pot regular o tampoc teniu competències o com funciona.
Bueno, sí que tenim certa tasca a fer en aquest sentit, però bueno, és una cosa llarga i complexa, el que passa que bueno, si hem d'anar treballant perquè és una cosa que està al dia a dia i hem de millorar la seguretat, això sí.
Clar, en ser un municipi que no té policia pròpia i que depèn de Mossos d'Esquadra, no? En aquest cas, s'us complica l'existència en fer segons quines coses?
Sí, la veritat és que sí, com hem de dependre, doncs, de Mossos d'Esquadra, d'esperar que puguin venir en el moment en què tenim un cas, però bueno, de moment, doncs, ho anem solventant, però el que passa que sí, si tinguéssim policia local pròpia, doncs naturalment tot això seria més àgil, no?, i més dinàmic, el que passa que bueno, no podem tenir-la ni creiem que sigui una eina, sinó que hem de confiar en els Mossos d'Esquadra i que el desplegament s'ampliï. Però bueno, de moment, doncs, hem d'anar jugant amb les situacions com puguem i anar-ho trampejant.
Clar, de fet, policia local aquí a la comarca del Baix Penedès només hi ha quatre municipis que tenen. Un és l'Arbós, l'altre el Vendrell, Calafell i Cunit. El tema de mancomunar fa molts anys que a vegades s'havia parlat, no?, sobretot en èpoques molt concretes. Seria una opció de mancomunar, ha arribat el moment.
S'ha parlat, inclús jo com a alcalde he parlat de municipis com Banyeres, Llorenç, ho hem parlat, el que passa que bueno, hi ha una legislació vigent en el qual, doncs, és complicat, perquè estaríem parlant de part d'una part molt important de recursos de diners públics en els quals, doncs, s'haurien de buscar, i també hi ha la part, doncs, de legalitat, no?, de poder-ho fer realista amb la normativa actual que hi ha. Per tant, jo crec que la Generalitat també aquí potser hauria de buscar una mesura que ens fes més fàcil als municipis fer aquesta opció, perquè reduiríem costos, els repartiríem, el que passa que bueno, hi ha una normativa en el qual ara mateix no és que no ho permeti, sinó que és molt feixuc.
Uh-huh. Una altra de les coses que s'havia parlat aquí a la comarca era la possibilitat de fer com una mena de tramvia, recordo fa temps, ara no sé dir-te quan, però que no tenia mala pinta, no sé... Què opines tu, directament?
No, mala pinta no té, el que passa que bueno, és una cosa a llarg termini i que crec que s'ha d'estudiar, però clar, hem de tenir la seguretat que jurídicament i oficialment, doncs, es pot crear, i realment que sí, que seria una mesura important i beneficiosa pels municipis petits.
Clar, una de les coses que sempre s'ha dit és que el Baix Penedès està en terra de ningú, està tocant l'Alt Penedès, està tocant, bueno, està Raonès. Clar, al final és com que des de les institucions, Generalitat en aquest cas, independentment de qui governi, és com que ens tenen una mica oblidats, no?, en matèria de transport.
Sí, bueno, estem al mig de tot i al mig de res, és el que diem sempre, no? Vull dir que estem aquí al mig, estem a 50 minuts de Barcelona, a 20 minuts de Tarragona, i estem al mig de la metròpoli, i crec, doncs, que sí, que estem una mica oblidats en el sentit d'aquí. Bueno, la Renfe, tots ja sabem com funciona, i això ja és un tema més gran, però sí que a nivell interurbà de busos i de connexions, doncs la veritat és que anem una mica atreçats, i això és el que hem de lluitar en aquesta taula de mobilitat, en el qual, doncs, els partits polítics i tots els tècnics, doncs, han de fer la feina, i crec que sí que tindrem avanços tard o d'hora, però bueno, estem veient casos com el de Vilafranca, doncs, que cada matí hi ha cues quilomètriques per poder agafar un bus per anar a estudiar o a treballar. Llavors, si hi ha les ciutats grans i tenen aquests problemes, imagina't els pobles petits. Tenim molta, molta decadència en aquest sentit per poder fer el que voldríem sense el cotxe. I al final doncs, tots ens hem de moure amb el vehicle propi.
Clar. Al final resulta una mica demagògic, no?, que ens diguin que hem d'intentar reduir el consum del cotxe quan aquí a aquesta zona, si no tens cotxe, no ets ningú.
Correcte, sí, sí, és el problema que tenim, que ens ho diuen, però clar, no venen a mirar i a enfocar de dir, ostres, aquí no els hi cal que els hi diem perquè no poden, perquè vull dir, és que si volen anar a una zona d'oci, al cine o el que vulguis, no hi ha línies, vull dir, potser aniràs a les 4 de la tarda, 2 hores abans de començar la pel·lícula i després al tornar hauràs de pujar a peu perquè no hi ha servei de nit. Llavors, és una mica un cas, no?, que ens trobem amb molts joves que ho expliquen, no? O sigui, clar, doncs que hem de fer malabars per poder anar, perquè ens han de portar els pares, perquè no hi ha autobús, i la veritat és que sí, que hi ha una forta demanda, crec, per part del jovent i que hem d'anar doncs, solucionant a poc.
Clar, al final és lògic que agafin aquests patinets elèctrics per tal de moure's, al final és que no els hi queda una altra opció, no?
És un perill, perquè és un perill, per on circulen i com circulen, però clar, no els hi queda altra sortida, vull dir, abans nosaltres anàvem amb bicicleta, quan érem petits, ara van amb patinet, però bueno, és el que ens toca als municipis petits, la veritat.
Clar. Doncs esperem que aquesta taula de mobilitat es posi una mica a les piles, que us escoltin més, que vegin la realitat que hi ha en municipis com els nostres, aquí al Baix Penedès, i re, a continuar treballant. Com sempre, Marc Palau, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Penedès en xarxa.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Aquesta ha estat la primera part de la roda política, que sempre dividim en dos. Hem escoltat dues realitats molt diferents, la capital de l'Alt Penedès, Vilafranca, i Sant Jaume dels Domenys. Ara anem cap al butlletí de notícies de les 10, 4 anuncis, i reprenem aquesta roda política amb dues realitats diferents, Sant Sadurní d'Anoia i Olèrdola.
Penedès en xarxa.